Mira, doncs avui és el Dia Internacional de la Heràldica, ja saps, això dels escuts familiars, i també és el Dia Mundial del Modernisme. Soc el Ricard Álvarez, comencem des de COPE Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Estem arribant als 27 graus a la ciutat de Lleida. Avui divendres, 10 de juny, són les 12:20 minuts. No, estava mirant ara que t'he dit que és el Dia Mundial del Modernisme i que ja saps que una de les figures del modernisme és Antoni Gaudí i que, per tant, podem gaudir-ne de les seves obres ben a prop. Almenys ho tenim ben a prop, això. Per tant, és bo conèixer la història i la cultura relacionada amb Gaudí, per exemple, o amb el modernisme. Bé, que tot seguit buscarem aquesta previsió meteorològica. Ho farem amb l'Armando Álvarez, el nostre meteoròleg. Estem alarmats perquè hi ha previsions que diuen que pujaran i molt les temperatures. Com sempre en dic, escolta, que sí, que pujaran, perquè estem a època que hem de pujar i potser per sobre del que és habitual, però que tinguem sentit comú. Tranquils, eh? Tranquils. També farem una repassada de l'actualitat informativa. Marxarem a Almenar avui, uns minuts, perquè aquest cap de setmana hi ha el mercat medieval i parlarem amb la regidora de festes perquè ens expliqui què és el que han preparat. Edició número 26, i crec que no han deixat de fer aquest mercat ni un any, ni el de la pandèmia, evidentment. Van haver de moure molt el que és el tema del programa i cancel·lar molts actes, però que no s'ha deixat de fer mai, eh? Parlarem de música en viu i escoltarem el Melo Malo amb l'Andrés Rodríguez, de llibres a la llibrera amb l'Anabel Ramos, a partir de la una de cine, el divendres de cine amb la Laura González, i a partir de dos quarts, doncs, de més històries d'arts escèniques, de música, d'exposicions, de cultura, a l'Espai Groc. Però abans anem a buscar la previsió meteorològica, perquè, clar, si alguna d'aquestes coses es fa a l'aire lliure, ens agrada, ens interessa, ho necessitem, saber quina és la previsió meteorològica. Armando Álvarez, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Ens interessa, ens agrada molt saber quin temps farà. A veure, globalment farà calor.
Sí,
ara anem als matisos, Armando.
Els matisos és que si ens anem a la línia de la costa o a alta muntanya, per exemple, la Vall d'Aran, avui ja està previst que s'arribi als 29 o 30 graus durant el cap de setmana. El cap de setmana tindrem l'entremés càlid, molt càlid, sobretot a la plana de Lleida, domini del sol i temperatures que s'enfilen per damunt de 35 graus. Ja és difícil precisar si seran 37, 38, 39 durant el cap de setmana a la plana de Lleida. Una mica menys al Prepirineu, però també a Conca de Tremp, doncs 37, 38, segur, a la Vall del Segre, des de la Seu d'Urgell, també 35 en amunt, i el plat fort ve la setmana que ve, que sembla que els models s'han equivocat o s'han disparat o el clima l'ha portat al límit, que podrien arribar als 40 graus, almenys en el Segrià, en algunes poblacions, Artesa de Segre, Conca de Tremp, podríem fregar els 40 graus, temperatures entre 35 i 40 graus, les màximes. Per la nit arribarien, no baixarien de 20, que ja és una nit tropical, però sempre la propera setmana a partir de dilluns. L'ambient és entre el 10, dia 10 que comença, avui arribaríem probablement a 34-35, fins al dia 19, gairebé 20, és un episodi càlid que afecta tota la península ibèrica, que és descomunal al centre de la península ibèrica, les dues mesetes, Extremadura, Andalusia, amb temperatures 10 graus per damunt de lo normal. Aquí ens toca un 6-7 graus per damunt de lo normal serien 30, així que estem dins d'un episodi càlid que no, és a dir, serà majoritàriament assolellat, però durant les tardes en les zones de muntanya pot haver alguna tempesta més aviat seca o que deixi poca aigua, i sempre fenòmens puntuals i de poca durada. És a dir, que estem davant d'un episodi càlid que duraria fins al dia 19. Cap al 20, que ja és per la massa, perquè la errada pot ser molt gran, sí que hauria una refrescada. I m'ha estranyat perquè els models de les setmanes vinent és que arribarien un temps normalito. Normalito. Normalito vol dir 30 graus només, després d'un episodi de 35 a 40, que és el que s'espera. A partir d'avui, que comença, encara no serà el dia més calorós, i que continuarà la setmana vinent, sobretot al centre de la setmana, hi ha temperatures disparatades que crec que els models estan donant per de més, que no citarem els graus perquè batirien tots els rècords.
Que sí. Parlem dimarts i veurem...
Que la gent se fiqui crema solar, barret, i entre les 2-3 de la tarda i les 7-8 són quan les temperatures es donen més altes, sobretot a la plana de Lleida, que es donen molt en retard. Al Pirineu més d'hora i a la costa més d'hora també.
Armando, bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
I ara busquem l'actualitat informativa.
Cope Lleida. Estàs informat.
Mira, hem de començar parlant d'un tema lleig, ja. La Policia Nacional ha detingut a Tremp un fugitiu reclamat per les autoritats judicials de Brasil per presumptes abusos sexuals a les seves dos fillastres quan aquest vivia al país americà. L'home, que tenia vigent una ordre internacional de detenció i entrega, ha estat localitzat després que una menor d'edat denunciés al jutjat d'instrucció de Tremp haver patit abusos sexuals per part del seu padrastre d'origen brasiler i assegurés que tenia coneixement que l'home havia fet el mateix a altres menors al seu país natal. Després de contrastar la informació, la policia espanyola va arrestar l'home. El detingut ja ha declarat per videoconferència davant de l'Audiència Nacional i es troba a la presó a l'espera que resolgui la seva extradició. I obrim plana local perquè rehabilitar l'antic convent de les Josefines a la ciutat de Lleida costarà finalment 5,6 milions d'euros i la paeria confia obtenir-ne 3 de fons europeus. Arnau Vila.
L'Ajuntament de Lleida xifra en 5,6 milions d'euros el cost de reformar i rehabilitar l'antic convent de les Josefines per dedicar-lo a l'atenció a persones sense llar. És un dels 3 projectes presentats per la paeria del Pla d'Impuls a la Rehabilitació d'Edificis Públics. Ens en parla Miquel Puello, Paen Cap.
El més important, el més decisiu, és el projecte de rehabilitació de l'edifici de les Josefines, que, com segurament ja sabeu, es troba en una situació molt precària, i a més, una peça clau en la definició de les polítiques d'inclusió a la ciutat.
Per finançar l'actuació, l'Ajuntament confia obtenir 3 milions dels fons europeus Next Generation, mentre que la resta provindrà de fons propis. Malgrat això, l'Ajuntament ha sol·licitat 9 milions d'euros en la segons línia d'ajuts del PIREP, que gestiona el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. Sobre la finançació ens en parla Toni Postius, tinent d'alcalde.
Podem posar fons propis, podem posar diners i cofinançar projectes, que aquesta és una qüestió que la Unió Europea també valora moltíssim, precisament perquè, malgrat vam trobar un ajuntament amb més de 170 milions d'euros en deutament, durant aquests darrers 3 anys s'han posat tot ordre a les finances municipals.
Postius conclou afirmant que en els pròxims anys la ciutat de Lleida vol optar a una forta inversió per a la seva remodelació, sobretot en l'àmbit d'infraestructures.
I parlem ara de la Diputació de Lleida, perquè el PSC porta a la Sindicatura de Comptes la no liquidació del pressupost de la Diputació del 2021.
Félix Larrosa, cap del PSC Lleida, considera que la no liquidació del pressupost del 2021 suposa un greu incompliment de les normes de funcionament de les administracions locals i una falta de respecte a la ciutadania. Larrosa ha afegit que Esquerra i Junts es mantenen en un silenci que suposa una greu irregularitat, deixant en desconeixement les actuacions realitzades. Per altra banda, l'equip de govern atribueix a problemes tècnics aquest cert retard sobre la recomanació legal, però considera que no existeix cap irregularitat i que recorda que aquests terminis són habituals al món local.
I ara marxem cap a Tàrrega, perquè la remodelació i ampliació del CAP superarà els 4 milions d'euros i les obres es licitaran a la tardor.
Les obres d'ampliació del Centre d'Atenció Primària de Tàrrega sortiran a licitació durant la tardor, segons ha anunciat aquest dijous l'alcaldessa Alba Pijuan, que ha afegit que la remodelació i modernització del CAP és un dels projectes que més urgeixen a la ciutat. El cost l'assumirà en la seva integritat la Diputació de Lleida. El projecte redactat passa per modernitzar i ampliar les instal·lacions actuals amb més consultes, zones d'especialitzacions mèdiques i altres serveis sanitaris que ofereix CatSalut. En paral·lel, també està pendent la construcció de l'Hospital d'Atenció Intermèdia de Tàrrega per part del Departament de Salut, que resta a l'espera de rebre els ajuts europeus Next Generation per finançar la construcció d'aquest.
I un altre dels punts d'interès que hi haurà aquest cap de setmana és Almenar, perquè se celebra la 26a edició del Mercat Medieval. Mira, jo, com a persona que l'ha viscut, que l'ha visitat, És una d'aquelles activitats que et recomano, que potser no fa massa soroll dins del calendari, però que, si hi vas, acabaràs repetint segur. Mira, per parlar del que ens han preparat per aquesta edició, avui està amb nosaltres la regidora de Festes i Joventut, la Montse Carbonell, de l'Ajuntament d'Almenar. Montse, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Molt bé.
A més, molt bé. A més, vosaltres, fins i tot amb pandèmia, evidentment s'ha hagut de modificar el programa, però no heu parat ni un any, eh?
Sí, no, no, evidentment se va modificar, però inclús el 2020 hi va haver un puntet de medieval. Sí,
clar
sí.
Que sí. Regidora, escolta, quin és l'origen d'aquest mercat medieval?
Bé, doncs l'origen no sé si te ho sabré dir bé, però va començar per la iniciativa d'una associació que hi havia a Almenar, i bueno, era una associació que feia festes i tal, i llavors conjuntament amb l'Ajuntament doncs vam tenir la idea aquesta i de muntar una fira, un mercat medieval, i doncs bueno, van començar una mica, suposo que a l'expectativa de veure com, però bueno, des d'un bon començament va tenir molt bona acollida, però jo crec que el secret de que puguem celebrar la 26a edició és que la gent del poble, la gent d'Almenar, s'hi ha volcat molt sempre, vale? Participant, també muntant parades, bé, i gràcies a això fa també que, ja dic, que puguem estar aquest cap de setmana a la 26a edició.
La regidora, perquè al final l'eix principal del cap de setmana és el mercat medieval. Després hi ha activitats paral·leles que sí. N'hi ha durant els dos dies, però l'eix principal és un mercat medieval en sí, el que, com sí. deies, les veïnes i veïns del poble són els grans protagonistes.
Sí, perquè ja et dic, des de parades fins a fer activitats, sí.
Parades que trobarem gastronomia, hi trobarem artesania, què més hi trobarem?
Sí, doncs això, hi trobarem bàsicament, pues, hi ha productes de gastronòmics, i les parades d'Almenar doncs intenten tenir productes típics del poble, que també en tenim, i bé, llavors pues, hi ha parades d'orfebreria, de bisuteria, de ceràmica, de perfums, de sabons, hi ha moltes coses.
I a més
pugeu i així, no,
evidentment,
pugeu i preneu nota, eh?
Evidentment, a més ja tenen punts d'aparcament preparats, sí, arribar a deixar el vehicle i a caminar pel casc antic.
A caminar.
A part d'això, com deia, hi ha activitats paral·leles, evidentment relacionades amb el món medieval, en la que veurem doncs cercaviles, veurem cavalleria també, sí. Força històries, sobretot pels vespres i les nits, tant de dissabte com de diumenge.
Exacte, sí, el dissabte potser és el punt més fort, com si diguéssim, vale? Perquè a la tarda hi haurà una cerimònia de vassallatge, vale? Que ens ensenyaran com se vestia un cavaller a la Edat Mitjana i tot això. Això ho farem a l'església i després, més tard, hi haurà una exhibició de... Hi haurà una exhibició de batalles i amb cavalls, i després hi haurà un espectacle de foc i llum.
Molt bé.
Tot això ho fem al recinte, pels que més o menys coneixen Almenar, al recinte de la Bassa.
Ahà. Molt bé. Us dono la web almena.cat i allí doncs, ja trobareu, busqueu on hi ha tota la informació del mercat medieval, o si aneu als buscadors, si fiqueu mercat medieval Almenar, ja us sortirà tot. Hi ha el programa on està tot totalment especificat. L'accés al mercat és gratuït, transcorre per uns quants carrers del municipi, on trobarem gent vestida d'època i activitats també que hi haurà, fins i tot pels més petits de la casa. Vull dir que les famílies són benvingudes, també.
Sí, tant. Hi ha molts tallers pels nens, de totes edats. Vull dir, sí, allí tothom hi trobarà el seu espai.
Molt bé. Doncs ja ho sabeu, tant dissabte com diumenge, Almenar teniu una cita amb aquest mercat medieval, arriba a la 26a edició, han fet l'esforç de no aturar-se ni el fatídic 2020 ni el 2021, per tant, escolta, segur que aquest any estan més forts que mai, ja. Estem parlant amb la Montse Carbonell, que és la regidora de Festes i Joventut de l'Ajuntament d'Almenar. Escolta, la meva enhorabona, que vagi tot molt bé aquest cap de setmana.
Gràcies, i us hi esperem, eh?
I nosaltres ara ja fem la notícia econòmica del dia, que ens explica que els preus han pujat 4 dècimes a les comarques de Ponent i l'Alt Pirineu i Aran durant el mes de maig, i l'índex de preus al consum, el que coneixem com IPC, l'interanual, ha tancat el mes al 9,6%. És el segon percentatge més elevat de tota la sèrie històrica, que remunta al gener del 1994 i només el supera el del passat mes de maig, que es va situar a la xifra rècord del 11%.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
I ara és el moment en el que ens n'anem cap a les instal·lacions de la redacció del diari La Mañana. Allí tenim el redactor en cap, Andrés Rodríguez, que ens atén cada divendres. Andrés, què tal? Buenos días.
Muy buenas, oye.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Aquí, bueno, pasando, viendo pasar los días, bueno, con mucha calor, que así me gusta.
Bueno, no, no, sí, lo sé que tú estás como pez en el agua, yo no, pero yo, tú sí, ¿eh? Yo... En fin, oye, ¿tenemos música preparada para este fin de semana?
Muchísima música y donde elegir, y no hay excusas para no asistir a alguna de ellas.
Pues venga, vamos directo, explícame cosas.
Venga, vamos allá. La cartelera de conciertos de Antares Jazz para este fin de semana se abre esta noche a las 10:30 con la voz de Gabriel Caz y su guitarra acústica. Hace práctica folk rock. El sábado noche, también a las 10:30, será el turno del dueto de etno jazz formado por Gloria Keberenovich y Manuel Kleiner, que ya han venido otras veces y que pasean su música por medio Europa y tierras argentinas con un repertorio folclórico argentino con notas de tango. Y la tarde del domingo a las 8 queda reservada para el jazz de Benny Saroni Quartet, que es un saxofonista y bueno, y está escudado por músicos de aquí como el Ignacio González al contrabajo, Joan Monet al piano y bueno, y Xavi Hinojosa a la batería. Esto es lo que hay por ahí. Luego tenemos en el Café del Teatre esta noche a las 9:30, 10 euros, un doble bolo a cargo de Gigante y Meconio, dos bandas diferentes. Meconio es una banda de mujeres con consignas feministas y Gigante es una banda de euskera que acaba de sacar su segundo trabajo, Jamaica. Y el sábado noche es más interesante porque por 8 anticipada y 12 en taquilla será el turno de un doble concierto de rock and roll con Los Cuatro Señores, que es una banda de experimentados músicos de la escena de Barcelona, que abrirán para Rehenes, que siguen con su celebrado álbum Arañazos bajo la piel, que consolida a su líder Antonio Guillén como un gran compositor de canciones de rock and roll para desarrollarlas luego en formato de banda. Uh-huh. La Sala Manolita tiene previsto también para el sábado, con apertura de puertas a las 8:30, a Please I Love U2 y Chu, por hacerlo ya todo en anglosajón, que es la banda que rinde tributo a los irlandeses U2 y bueno, que se tuvo que aplazar hace un par de meses, y entonces pues ahí está. La Paula Grande muestra su denominación de orígenes en el Orfeo. Lo curioso de esta chica, que es de Girona, es de que aparte de cantar toca el cuatro venezolano, que es esa especie de guitarra muy característica. Ajá. Porque tiene ascendencia de por allí y le encantaría pues presentar allí sus discos. Un festival, bueno, ya tenemos festival. El Ben Rock por fin se hace con 4 bandas en directo el sábado. Este año por primera vez es de pago, vale 20 euros en taquilla.
El sábado, mañana,
Sí, sí, mañana. Uh-huh. Y abren puertas a las 6:30. Hay 4 bandas: Ars Moris, Valen Wasset, Siroy y Cop. Uh-huh. O sea que la caña está asegurada.
Aseguradísima, sí.
Aparte de la caña de la barra.
Sí, también.
Y luego también tenemos a Pandora, que vuelve a los escenarios después de 2 años de silencio, que es un quinteto heavy de Albesa, y que el sábado también a las 10:30 ofrecerá un concierto en el Chiringuito del Río de Camarasa. Y vuelven con muchas ganas esta gente. Uh-huh. Pero como ya sabes que aquí la música está abierta a todo, hay que decir de que esta tarde a las 7:30 en Asau Bella, la Escola d'Acordió de Lleida se encarga de abrir la nueva edición del Festival Sinfónic de Cataluña, que bueno, se hace simultáneamente cada vez, pues hará el sábado, pero circunstancialmente este año se cargará desde aquí de Lleida.
Muy bien, oye, perfecto, es un buen altavoz.
Y tanto. Y la Boite despide también el sábado noche la nueva temporada de conciertos con Antonio Herreros al frente de su banda De Verso, presentando los temas de su álbum Vida Es.
Bueno. Oye, hay mucha propuesta, ¿eh?
Hay mucha propuesta y, bueno, y otra que me reservo para el Melómalo.
Ah, vale.
Que también es muy interesante. Lo que pasa que tengo que decir de que mejor verlo en diferido, luego hablamos. Porque hay mucha oferta hoy para salir y hacer vida, un poquito de vida social.
Claro,
pueda, claro.
Claro, claro. No, no, y tienes toda la razón. Pues nada, pues vamos a escuchar el Melómalo, que ya sabéis que lo podéis leer en las páginas del periódico La Mañana, que es tan fácil como, oye, compras el periódico y lo buscas hacia el final del periódico, donde habita Andrés Rodríguez, con los espectáculos. Y los viernes, pues lo tenemos en exclusiva aquí, de Viva Voz. Así que, Andrés, vamos con el Melómalo de esta semana.
Por fin, este sábado se podrá degustar por la cadena pública música en vivo de verdad. La 2 de Televisión Española retransmite en riguroso directo el concierto que Fito y Fitipaldis ofrecen en el Estadio San Mamés de Bilbao. Queremos que el concierto lo vean millones de personas, exclaman desde el seno del grupo. Las negociaciones han fructificado y pese a que las más de 40.000 entradas que se pusieron a la venta se agotaron con celeridad, finalmente todo el mundo podrá ver la descarga. Dice el manager, queremos que se pueda ver hasta en Japón, porque mola que el de San Mamés sea el recital de Fito más visto de la historia, que pueda ser visto y seguido por 2 o 3 millones de personas, y en el caso del streaming optamos por que sea gratuito. El Cada Vez Cadáver Tour está siendo la gira más emocionante ofrecida nunca por Fito, ya que a las ganas normales se une el mono de llevar más de 2 años esperando salir a la carretera, añade el bilbaíno, ya que hasta la fecha todos los bolos ofrecidos han tenido gran éxito de público y crítica. El recital de Bilbao contará con 2 bandas teloneras, Gatibu y Morgan, que caldearán el ambiente. Luego llegará el momento de la verdad con la salida de Fito y Fitipaldis, dispuesto a ofrecer más de 2 horas y media de descarga, contando con las colaboraciones de Carlos Tarque, Dani Martín, Iñaki Uojo y Leiva en varias canciones. Lo mejor para los telespectadores será que no habrá cortes en las emisiones para la inclusión de anuncios. Esta gira incluirá 27 paradas, de las que se espera vender unas 300.000 entradas, con un equipo formado por 80 personas que se desplazan junto al equipo técnico en 2 autobuses, 6 furgonetas y 9 trailers. El repertorio incluye 30 de las canciones de su último álbum, Cada Vez Cadáver, además de piezas imprescindibles como Soldadito Marinero, La Casa por el Tejado, Me Equivocaría Otra Vez o Por la Boca Vive el Pez. El último álbum vio la luz tras 7 años sin canciones nuevas desde que en 2014 lanzara su último disco de estudio, Huyendo Conmigo de Mí, si bien en 2017 apareció el recopilatorio Fitografía. Personalmente he visto a Fiti Fitipaldis en el Barris Nor, cuando al principio se hicieron algunos conciertos, y en Gardein. En aquellos entonces estaba un poco mosqueado y le tildé de Fito Pesetero Molaba Más Platero, aquella inolvidable banda Platero y Tú en la que se dio a conocer. Pero en vistas a su evolución y al brillante elenco de músicos que le rodean, este sábado es un buen plan ver a Fito en directo. ¡Oh, yeah!
Bueno, veo que también Fito ha ido evolucionando como Fito y Fitipaldis, ¿eh?
Sí. Bueno, pero yo ya te digo que me gustaba más en Platero y Tú.
Bueno,
era más cañero.
Claro, te iba a decir,
rock and roll.
Claro, Platero y Tú era rock. Fito y Fitipaldis empezó muy pop. Pero yo creo que poco a poco también ha ido evolucionando. Al final, oye, es que evolucionas a lo que eres, ¿no?
Sí, bueno, o sea, la venilla rockera no la suelta, obviamente.
Por eso. Bueno, pues nada. Pues Fito y Fitipaldis, buena propuesta,
que,
¿eh?
Que es una buena propuesta porque esto de que retransmitan algo en Televisión Española, han pasado casi más de 15 años, cuando yo flipé que estuve cenando una vez cuando hicieron el concierto en directo de Metallica en Getafe.
Hombre,
que no flipé.
Te diré más, la verdad es que tienes toda la razón, te diré más. hasta los programas de música dedicados exclusivamente a música, no a cotillo, historias, no, a música, han desaparecido de la programación de las, de las televisiones, porque bueno, como lo encuentras todo en internet, pues ya está. Yo creo que no se tendría que abandonar eso.
No, no, porque encima todos los programas que se hacen musicales dejan mucho que desear y son demasiado comerciales, ¿no? Yo lo único que estoy enganchado siempre en la 2 es por las noches a los conciertos de Radio 3.
Claro.
Pero los hacen a las tantas.
Claro.
Y bueno, y hay veces que te llevas una sorpresa, pero hay muchas veces que ponen también cada cosa que dices, bueno.
Por eso te digo que tampoco fomentan que aumente la audiencia ni nada, porque
no
interesa, o yo qué sé, no entiendo.
No, bueno, hombre, cuanto más tonto sea el personal, mejor. Así nos siguen robando como nos están robando los políticos que hay, de turno.
Bueno, Andrés Rodríguez, no, te iba a comentar una noticia que he visto hoy de una multa a unos vecinos tuyos de Pardiñes.
Sí. Esto ya es intolerable ya.
Ojo,
esto ya es el colmo. O sea, encima de que cierto sector de la ciudadanía tiene que hacer el porta a porta, cosa que no se hace en el resto, encima unos jubilados que cobran 700 euros al mes le clavan una multa de 400 euros por no reciclar bien una bolsa de basura, pero ¿qué se dedican? A escarbar a ver qué hay dentro, porque claro, se han enterado porque dentro han encontrado la dirección de ellos, el nombre de ellos.
No,
hombre,
por
¿pero
eso.
¿Qué es esto? ¿Pero dónde vamos a llegar?
Yo esto de inspeccionar la basura no sé si es legal del todo o
no
qué.
No sé si es legal, pero yo he visto en mi barrio alguna basura devuelta con un papelito diciendo de que no está bien reciclado.
Ah, vale.
Ojo,
sé que sí que estás controlado.
Vale, y el resto de la ciudadanía, que el resto de que tiran todavía.
Ya bueno, tocará, esto, ya tocará,
pero esto no es de justicia,
no,
o nadie.
Que sí, totalmente de acuerdo. Pero leí la noticia y pensé, digo, bueno, esto se lo tengo que explicar a Andrés.
Sí, cuando estamos hartos de ratas y de suciedad desde que tenemos esto del puerta a puerta, porque no funciona bien.
No funciona bien.
Como tenía que funcionar. O sea, que se pongan las pilas y se dejen ya tanto de robar al personal y a la gente de buena fe. Porque ya está bien con estos politicuchos que tenemos que soportar, de verdad.
Nada, nos vamos a refugiar en la música, venga. Andrés Rodríguez, que tengas buen fin de semana.
Igualmente, larga vida, oh yeah.
¿Necesitas un cambio de ventana con el nuevo tiempo? En bricoventana.es somos el número uno de venta online de carpintería y gestionamos tus ventanas a medida desde tu casa y en un solo clic. Entra en brico-ventana.es y descubre nuestra amplia oferta de carpinterías listas para instalar. Bricoventana.es, la mejor solución para particulares y profesionales.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Que ens acostarem ja definitivament a la una de la tarda. Ja saps que parlem de llibres, ho fem amb la Anabel Ramos, que és bibliotecària a la Biblioteca Pública de Lleida i, a més, és recomanadora de llibres. Anabel, què tal? Bon dia.
Hola, molt bé, molt bon dia.
Escolta, cada divendres tres propostes de llibres que us recordo sempre que estan a la Biblioteca Pública de Lleida, aquestes propostes, eh?
Sí.
I que, a més, els agrupes amb una temàtica de cada divendres, eh? Comú. Quina temàtica hem triat avui?
Doncs mira, avui toca novel·la negra.
Novel·la negra.
Novel·la negra, novel·la policíaca, de misteri, d'intriga. Sí.
És un gènere, és un tot un clàssic, eh?
És un clàssic i, a més, que es va renovant i que no s'acaba mai, i que hi ha moltíssims escriptors i escriptores que s'hi dediquen. I, a més, aquí Lleida es va celebrar el cap de setmana passat un festival, que és el Segre de Negre, i que va portar molts escriptors i moltes escriptores reconeguts del país i que van estar explicant-nos les seves coses, tot el que fan i tot el que escriuen, i, molts secrets, també.
Molt bé. De fet, allò que dèiem vulgarment, si és una novel·la policiaca, sí, vindria a ser, vindria a estar dins, o sigui, estaria dins de la novel·la negra.
Sí, després ja mos, sí, ja
suposo que ja suposo, sí.
Sí, hi ha molts subgèneres dintre de la novel·la negra, perquè a més hi ha molts estils diferents, hi ha escriptors o escriptores que se dediquen a seguir sempre el mateix patró, hi ha sèries de, amb el mateix investigador o una mateixa investigadora, vull dir que hi ha molts diferents, hi ha molta que és molt sangrent, vull dir que fa molta sang, no?
Sí,
que hi ha molta sang.
Sí, sí.
Vull dir que hi ha molts estils diferents.
Bueno.
Jo te vinc a portar uns...
A veure, va.
Te porto unes propostes. El cap de setmana passat, que es va celebrar el Cebre Negre, va estar aquí a Lleida, a la Carme Riera, que és una escriptora reconegudíssima, catalana, que ha escrit moltíssims llibres, Te deia mort la mar com a penyora, moltíssimes novel·les, La meitat de l'ànima, L'estiu de l'anglès, Natura quasi morta, i ha escrit novel·la negra i ha escrit novel·la que contemporània que no seria novel·la negra. I l'última novel·la negra que ella ha publicat es titula Venjaré la teva mort, que està publicat per l'edició 62, el va publicar l'any 2018, i parla sobre... Bueno, i és una novel·la negra. El personatge principal és la Elena Martínez, que és una dona d'origen gallec, que comença al món dels detectius una mica per afició a les novel·les policiaques, de fet, i la novel·la està situada l'any 2010, quan la Montserrat Bofarull li demana contracte a la Elena Martínez per investigar la desaparició del seu marit. Quan passen els anys, anys més tard, la detectiu, la Elena Martínez, desenvolupa el seu sentiment de culpa perquè es considera culpable indirecta de l'empresonament de dues persones innocents i torna a començar a investigar un altre cop el que va passar,
o sigui,
no? L'investigació.
El seu marit havia desaparegut, van fer una investigació, un judici, i van condemnar dues persones, però que al final veu que alguna cosa no lliga.
Sí. Bueno, una altra protagonista, la Montserrat Bofarull, és la que la contracta, la Elena, que és la detectiu, per investigar el cas. I l'any 2010 ella empresona dues persones, però al cap dels anys se n'adona que aquestes persones eren innocents. I llavors l'argument de la novel·la és així, és conèixer com s'investiga un crim i com s'escriu aquesta investigació, no?
Molt bé.
Sí, què tenim amb aquesta novel·la? Que és molt comú a moltes novel·les policiaques, el seu sentiment de culpa, no? Sentiment de culpa que sempre està present a dins dels investigadors o de les investigadores en aquest cas, no? I bueno, és una novel·la que està molt bé.
Bueno, podrem fer de Sherlock's, una mica també.
Exactament, exactament.
D'investigadors, vaja, d'investigadores o investigadors.
D'investigadors, sí, per...
A veure, que la gent som tafaners de mena, és a dir, que ja ho tenim a dins, això, una mica de curiositat, i a veure què passa aquí. Molt bé.
A més, aquesta novel·la té molt d'humor, també. Hi ha molts diàlegs amb humor.
Molt bé,
per
això.
Per tant, trenca una mica aquesta potser, no?, l'ambient aquest més estrictament policíac o més estrictament d'investigació.
Molt bé.
D'acord?
Doncs Venjaré la teva mort. Molt bé. Què més?
Està editat en català i en castellà. En català edició 62 i Vengaré tu muerte a Alfaguara. D'acord? Una altra que em va agradar especialment... Jo no sóc gaire lectora de novel·la negra, però de tant en tant, doncs, algun llibre cau. Sí. I va caure aquest de que us explicaré ara, de l'Alicia Jiménez Barlet, que també és una escriptora molt prolífica, que ha escrit moltíssims llibres, i va fer una sèrie de novel·les, de novel·la policíaca, amb una protagonista constant, que és la Petra Delicado, que és una inspectora. Que, a més, després això ho van convertir en una sèrie, també.
Ah, sí, és que anava a dir, a mi em sona, això.
Sí. Que està l'Anna Belén, me penso, que és la protagonista de la sèrie. Sí, sí, l'Anna Belén. Doncs l'Alicia Jiménez Barlet, que ha publicat moltíssimes obres, que a més va guanyar també un Premi Planeta per Hombres Desnudos, per un llibre que es diu Hombres Desnudos. Va començar amb una sèrie que es diu, bueno, amb un llibre que es titula Ritos de Muerte, i està protagonitzada per una inspectora de policia, ¿vale? Ella, quan la Alicia Jiménez, la escriptora, quan se va dedicar o va començar a escriure una novel·la policíaca en la qual la protagonista és una dona, diu, volia un personatge que fos una dona i que fos la protagonista. Diu, perquè la dona, a la novel·la negra, o és la víctima, que és la que apareix morta a la primera pàgina, o és l'ajudant d'algú. I en aquest cas és al revés. La protagonista és la Petra Delicado, que és la inspectora, uh-huh. I l'ajudant és un senyor, és un policia. La Petra Delicado és una advocada que canvia de professió per la professió de policia, treballa en una comissaria de Barcelona i amb ella fan treballar amb ella a Fermín Garzón, que és un policia de 57 anys, que té moltíssima experiència i que ve traslladat d'una altra ciutat, de Salamanca. D'acord? Ells, per manca... Bueno, en aquest llibre, en Ritos de Muerte, ens explica que per manca de personal, tots dos, de manera casual, són els encarregats d'investigar un cas de violació, que a més els desconcerta moltíssim perquè és el primer cas que resolen ells dos. Uh-huh. D'acord? La narració, o sigui, ells està escrita en primera persona i això està molt bé, perquè també ens permet posar-nos molt a la pell, no?, de la inspectora, conèixer el que va pensant, quins són els seus sentiments, i acabem tenint també empatia. O sigui, també és una novel·la, així com Em venjaré la teva mort, de la Carme Riera, parlava, hi havia molt humor, aquí també, però també hi ha molta filosofia, perquè hi ha molts pensaments.
Molt bé.
Moltes reflexions de l'inspectora. Us recomano moltíssim, bueno, us recomano fermament, perquè és una, a més són novel·les que se llegeixen molt ràpid.
Uh-huh.
Són ideals ara perquè la gent demana molt llibres a l'estiu per llegir, doncs...
Bueno, també és un bon moment també, perquè si normalment no llegeixes aquest estil, doncs, bueno, prova-ho, prova amb un d'aquests tres. Bueno, en tenim dos. Vinga, anem a pel dos. Tercer.
Anem a pel tercer. El tercer, us volia recomanar una trilogia que segurament hi ha gent que ja coneix, que es diu, que és de la Dolores Redondo, que és una escriptora que també ha guanyat bastants premis, i ha escrit una trilogia, que és la trilogia del Bastant, que va començar a editar l'any 2013 amb El guardián invisible. Són tres llibres, El guardián invisible, Legado en los huesos i Ofrenda a la tormenta. I la Dolores Redondo, amb aquesta trilogia, doncs ens posa també a la pell d'una inspectora que ha de començar a investigar unes aparicions d'adolescents mortes al vall del Bastant, i ella ha d'investigar. Ella és originària d'aquest vall, d'aquesta vall, fa molt temps que no hi torna, perquè a més se barreja amb ella doncs un passat una mica fosc, amb unes experiències de vida bastant intenses i traumàtiques. Uh-huh. I llavors es promet a si mateixa que no tornaria, però doncs la feina la fa tornar. Llavors a la novel·la se barreja la investigació dels casos i la seva pròpia història familiar, no?, els seus fantasmes familiars.
Però això és la trilogia, eh?
És la trilogia, sí, uh-huh. Sí. Són tres llibres, El guardián invisible, Legado en los huesos i Ofrenda en la tormenta, que precisament els tres se van a portar al cinema, també.
Bastant.
Bastant. Bazztan. Uh-huh. Està a Navarra, això. I he visitat aquesta zona, perquè arran de la publicació de la trilogia del Bastant, hi ha hagut molta gent que ha anat allà a veure... perquè clar, està ubicat en un espai, espai real. Hi ha hagut moltíssima gent, hi ha un poble que es diu Elizondo, que és on viu la protagonista, on torna la protagonista, a més també surt i apareixen unes pastes molt típiques d'allà, i bueno, diguéssim que ha rebut molt turisme gràcies a,
clar.
a la publicació de la novel·la.
Hi ha turisme també de les pel·lícules de cinema, de les localitzacions, doncs, escolta, d'un llibre, evidentment, també, només
sí,
faltaria.
Sí. De fet, jo he anat amb aquesta zona,
vull
dir que, i la recomano.
Doncs avui hem fet les propostes de la de novel·la negra, el Venjaré la teva mort, de la Carme Riera, Ritos de muerte, de la Alicia Jiménez, i aquesta trilogia de Bazán, de la Dolores Redondo, que a més està basat en un lloc real, que es pot visitar i que la Anabel Ramos ja va visitar en el seu moment. Propostes de llibres a la Llibrera't. Ja saps que a més els tens a la Biblioteca Pública de Lleida. Anabel Ramos, com sempre, un plaer. Cuida't força i bon cap de setmana.
Gràcies, igualment.
I nosaltres ja busquem les senyals horàries, ens plantem a la una. Soc el Ricard Álvarez, després tornem al migdia de COPE Lleida.
És la una, les 12 en Canàries.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. En plena ola de calor y con el 40 de mayo hoy cumplido, pues seguro que estás pensando en planes que puedes hacer este fin de semana. Eso así, a la sombra, porque vamos a sudar telita. Bueno, nosotros te proponemos una barbacoa. Claro que el disfrutar de ella en familia o con los amigos, pues te va a salir mucho más cara que el año pasado. ¿Y por qué? Porque junto con los combustibles, los alimentos son los principales responsables de que el IPC haya cerrado el mes de mayo en el 8,7%. Y este ya es un dato definitivo, 8,7%. La gasolina y el diésel se han encarecido, según los datos de estadística que hemos conocido hoy, un 30% en el último año. Pero es que los alimentos lo han hecho un 11%, lo que representa el nivel más alto desde que se contabilizan los datos, es decir, desde hace 28 años. La inflación continúa disparada, poniendo entre la espada y la pared el crecimiento económico de nuestro país y, por supuesto, el poder adquisitivo de los muchos españoles que, como tú, ven cómo les cuesta más llenar el depósito de su coche, hacer la compra, ir a un bar o a un restaurante, alojarse en un hotel, comprar un billete de tren, avión o autobús o preparar esa barbacoa de la que te hablaba. Mira, para que te hagas una idea, si haces carne a la brasa, el pollo es casi un 14% más caro. Las chuletas de cordero te cuestan hoy 3 euros más el kilo, prácticamente lo mismo que ha subido la ternera. Y los chorizos, la morcilla o la panceta te van a costar un 7% más que el verano pasado. ¿Qué decidimos acompañarlo de una ensalada? Pues la lechuga, los tomates, la cebolla o las aceitunas las pagamos un 8% por encima de lo que lo hacíamos el verano pasado. Seguimos sumando. Aceite de oliva, un 36% más nos cuesta con respecto al año pasado, lo que viene a ser 1,25 euros más por litro. El pan, un 12,6% más te cuesta. El agua mineral con este calor, un 7% más. Más caro. Bueno, y si todo lo que te hemos contado lo cocinas con la bombona de butano, pues hoy pagarás por ella de media unos 20 euros. En junio del año pasado te costaba 14 euros con 60 céntimos. ¿Y esto en qué se traduce? Pues en que al final esa barbacoa para ti, para tus amigos, para tu familia, una barbacoa para cuatro personas más o menos, te cuesta de media unos 20 euros más que la que te costaba en junio del año pasado. Una subida de precios que notamos todos, a pie de calle. Hoy, por ejemplo, nos hemos ido hasta Valladolid, a las puertas de un mercado municipal, donde evidentemente notan y mucho cómo los productos frescos están por las nubes.
Claro que lo noto, y no me gusta nada.
¿Cómo no lo voy a notar?
Sí. A lo mejor sí. Vigilo más lo que compro.
Yo estoy en un pueblo y compro allí, en la frutería, pero está parecido. Casi más caro en los pueblos que en la capital.
Es que están los precios súper disparados, vamos, es increíble. Las cerezas, los tomates, la fruta sobre todo.
Es el impacto que tiene la inflación en nuestro día a día y que hunde nuestro poder adquisitivo, merma nuestra capacidad de compra y gasto, que da sustento a tantas empresas que después crean empleo, reduce nuestro nivel de ahorro y en última instancia nos angustia por aquello de tener la sensación de no llegar a final de mes. Y viendo esos datos de estadística que hemos conocido hoy, pues vemos que la buena noticia es que hay cosas que bajan. Sí, los móviles casi un 5% o los parking un 20%. Lástima que no nos sirvan para la barbacoa. Pues además de esto, hay otras noticias también destacadas que debes conocer a continuación en titulares y que te cuenta ya Ángel Correas.
Sí, Pilar, y desde luego si vamos a hacer barbacoa hace falta un elemento que resulta esencial. ¿Sabes cuál es?
Bueno, hay muchos elementos para
la sombra. Hace falta sombra.
Lo decía al inicio, que todos los planes este fin de semana a la sombra.
Las altas temperaturas mantienen en alerta naranja la provincia de Sevilla, donde se van a superar los 40 grados en las horas centrales del día. En alerta amarilla también Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura y Madrid, donde se pueden rondar los 38 grados. No está mal. Además, en las Islas Baleares se ha activado la alerta amarilla por viento marítimo de fuerza 6 a 7 y olas de hasta 4 metros. En el litoral catalán de Gerona, donde se esperan también olas hasta 3 metros, y en la zona del Estrecho, donde soplará levante fuerte. Principio de acuerdo en el grupo galletero Siro, que garantizaría la viabilidad del grupo y los 1.500 puestos de trabajo que dependen de él en Castilla y León. Hoy los sindicatos comunicarán a los trabajadores las condiciones de ese preacuerdo y mañana sábado van a votarlo en asamblea. Recuperan el fuero de Brihuega, un códice de incalculable valor desaparecido durante la Guerra Civil. El documento, fechado en 1242, se encuentra en perfecto estado de conservación. El actual poseedor se puso en contacto con una casa de subastas para saber cómo podía entregar ese libro. La casa contactó con la Guardia Civil para que devolviera el manuscrito a la localidad de Brihuega. Y la invasión de Ucrania ha centrado esta mañana el encuentro de 20 minutos que ha mantenido el Papa con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. En un tuit, esta ha manifestado estar contenta por ese encuentro, al tiempo que muestra su apoyo a los que sufren por la destrucción de Ucrania, y concluye con una afirmación: esta guerra debe terminar devolviendo la paz a Europa. Ha regalado al Papa un libro sobre la Bauhaus y ha recibido de Francisco un bronce que representa manos entrelazadas ayudándose. Y además, más de 600 personas participarán mañana en la Fundación Pablo VI de Madrid en la clausura de la fase diocesana del sínodo, en la que se presentarán las aportaciones recibidas en una síntesis final que será enviada a la Secretaría General del Sínodo del Vaticano.
Y en los deportes, Luis Munilla, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El mercado de fichajes deja, pues, buenas noticias, ¿no? O por lo menos interesantes.
Sí, está Francia revolucionada hasta ahora, Pilar, porque los principales medios franceses dan por hecho el acuerdo entre Zinedine Zidane y el Paris Saint-Germain para el banquillo. En el Fútbol Club Barcelona ha terminado otra reunión entre Gavi y el club, sin acuerdo para la renovación, pero dicen que con buena sintonía. A esta hora está previsto que Sergi Roberto firme su renovación por un año más. En el Real Madrid, lo contó anoche Paco González en el partidazo, no se contempla fichar un delantero en este mercado. Si se va Jovic o se va Mariano, se quedarían con Borja Mayoral. Y contó también el partidazo que Quique Sánchez Flores no quiere a Gareth Bale en el Getafe. La selección ganó anoche 0-1 a Suiza en la Liga de Naciones y llega a esta hora a Málaga para el último partido del domingo contra la República Checa. España está obligada a ganar para seguir con opciones y Luis Enrique está encantado con el ambiente.
Los de Málaga están cachondísimos porque han comprado las entradas en 15 minutos, o sea que vamos a tener un estadio allí a full, plenitud, y si las han comprado en 15 minutos, yo creo que algo malo no deben sentir.
En la Fórmula 1 a las 3 arrancan los entrenamientos en Azerbaiyán y esta noche tenemos a las 9 el cuarto partido de la semifinal ACB entre Juventud y Barcelona. Si gana el Barça, se mete en la final contra el Real Madrid.
Gracias, Moni. Estás en Mediodía COPE.
Migdia. COPE Lleida. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. 7 minuts i mig per sobre de la una. Estàs en companyia del migdia COPE Lleida, per sobre dels 28 graus ja a la ciutat de Lleida. Marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia per conèixer aquesta previsió meteorològica pel que queda de dia i també de cara a demà. Moisés Camuñas, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida que segueixi predominant el temps estable en general, amb cels poc ennuvolats o clars. Si parlem de les temperatures, avui són més altes, sobretot al Pirineu, amb valors que arribaran als 36 graus a Balaguer i a Lleida, als 35 a Tàrrega, als 34 a la Seu d'Urgell i als 28 a Viella. I si ens referim al vent, durant aquesta tarda continuarà en general fluix i predominarà la component sud. Si mirem ara la jornada de demà dissabte, esperem un dia de cels poc ennuvolats o clars i a la tarda tindrem núvols d'evolució diurna al Pirineu amb probables ruixats ocasionals, mentre que la resta tindrem intervals de núvols alts. Si parlem de les temperatures, seguiran pujant demà amb unes màximes que arribaran als 38 graus a Balaguer, també als 38 a Lleida, als 37 a Tàrrega, als 35 a la Seu d'Urgell i als 29 a Viella. És una informació de la Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Busquem la darrera hora informativa.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Amb successos t'explico que s'ha detingut a Tremp un fugitiu buscat a Brasil per abusar de les seves fillastres menors d'edat. L'home va ser localitzat al Pallars Jussà arran de la denúncia pels mateixos fets de la filla de la seva parella actual espanyola. I ahir ja t'explicàvem que la Generalitat portaria doncs, camions cisterna als 25 municipis que de moment no tenen aigua potable, la majoria de les Garrigues, i que, per exemple, l'alcalde d'un dels municipis ja ens explicava que no la veia aquesta imatge, que la majoria són gent gran, això per una part i per altra, doncs, aviam, per casa pots no tenir tants recipients per anar a buscar aigua potable per mantenir-la durant 24 o 48 hores. Hi ha 11 municipis que han rebutjat aquestes cisternes i el que fan és proveir a les seves veïnes i veïns d'aigua embotellada directament a les cases o en un punt de distribució del municipi, que és una cosa una mica, vaja, dins de la gravetat de l'assumpte, més normal i més portable, per entendre'ns. Plana local de la ciutat de Lleida. Ara ens expliquen des de l'Ajuntament de Lleida que rehabilitar l'antic convent de les Josefines costarà 5,6 milions d'euros i que des de l'Ajuntament confien en obtenir-ne 3 de fons europeus. Arnau Vila.
Així ho ha xifrat l'Ajuntament de Lleida, que és el cost de la reforma i rehabilitació de l'antic convent de les Josefines per dedicar-lo a l'atenció a persones sense llar. És un dels 3 projectes presentats per la Paeria del Pla d'Impuls a la Rehabilitació d'Edificis Públics. Sobre el tema ens en parla Miquel Puello, Paen Cap.
El més important, el més decisiu, és el projecte de rehabilitació de l'edifici de les Josefines, que com segurament ja sabeu es troba en una situació molt precària, i a més una peça clau en la definició de les polítiques d'inclusió a la ciutat.
Per finançar l'actuació, l'Ajuntament confia obtenir 3 milions dels fons europeus Next Generation, mentre que la resta provindrà de fons propis. Malgrat això, l'Ajuntament de Lleida ha sol·licitat 9 milions d'euros en la segons línia d'ajuts PIREP, que gestiona el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. Sobre la finançació del projecte, ens en parla Toni Postius, tinent d'alcalde.
Podem posar fons propis, podem posar diners i cofinançar projectes, que aquesta és una qüestió que la Unió Europea també valora moltíssim, precisament perquè malgrat vam trobar un ajuntament amb més de 170 milions d'euros en deutament, durant aquests darrers 3 anys s'han posat tot ordre a les finances municipals.
Postius conclou afirmant que en els pròxims anys la ciutat de Lleida vol optar a una forta inversió per a la seva remodelació, sobretot en l'àmbit d'infraestructures.
I ara marxem cap a Tàrrega perquè la remodelació i ampliació del seu CAP superarà els 4 milions d'euros i les obres es licitaran, tot sembla indicar, a la tardor.
Les obres d'ampliació del centre d'atenció primària de Tàrrega que sortiran en licitació durant la tardor. Així és el que ha anunciat aquest dijous l'alcaldessa, Alba Pijuan, que ha afegit que la remodelació i modernització del CAP és un dels projectes que més urgeixen a la ciutat. El cost l'assumirà en la seva integritat la Diputació de Lleida. El projecte redactat passa per modernitzar i ampliar les instal·lacions actuals amb més consultes, més zones d'especialitzacions mèdiques i altres serveis sanitaris que ofereix CatSalut. En paral·lel, també resta pendent la construcció de l'Hospital d'Atenció Intermèdia de la capital de l'Urgell per part del Departament de Salut, que resta a l'espera de rebre els ajuts europeus Next Generation per finançar la construcció d'aquest.
Gràcies, Arnau. Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
I nosaltres acabem parlant d'economia, i és que els preus han pujat 4 dècimes a les comarques de Ponent i l'Alt Pirineu i Aran durant el mes de maig. I ull, perquè l'IPC interanual ha tancat el mes al 9,6%. És el segon percentatge més elevat de tota la sèrie històrica, que es remunta al gener de 1994, i només el supera el del passat mes de maig, que es va situar a la xifra rècord de l'11%. Arrel de tot això, el Banc Central Europeu ja ha anunciat que apujarà els tipus d'interès durant el mes de juliol per primer cop en 11 anys. Serà un 0,25% per frenar l'alça d'aquesta inflació. I n'hi haurà una altra al setembre, de la qual no s'ha especificat la quantia. Fem una pausa rapidíssima i de seguida parlem de cinema amb la Laura González.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Esto es muy fácil. 2 horas en un atasco para ir a mi oficina y tengo que ir a la tuya para hacer una gestión. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara sí que parlem de cinema. Ja saps que ho fem el divendres de cine amb la Laura González. Laura, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Doncs apa, que ja tenim cartelleres, sèries, tota la informació del món del cinema i de les sèries de l'audiovisual, si voleu, aquí a sobre la taula. Per cert, t'has escapat al cine aquesta setmana o no?
Sí, m'he escapat al cine, sí.
Ah, i quina has anat a veure?
Volia anar a Top Gun, però havia d'anar-hi un dimarts. I els dimarts, els cines del Picat estan tancats.
Ah?
Llavors, sí. Llavors, vaig haver d'anar a veure Cinco Lobitos, que em va agradar bastant. És una pel·lícula espanyola que tracta sobre la maternitat. I no digo nada más.
Vale.
Perquè no vull desvetllar res. Una pel·lícula bonica que tracta molts temes, en realitat. O sigui, la maternitat és com un tema molt gran. Però bueno, tracta molts temes, és profunda, flores, rius, vull dir, com la mateixa vida.
Però la coneixies, la pel·lícula, o vas dir, home, ja sí, que m'he preparat per anar al cine, si no és una, serà l'altra?
No, la coneixia, va ser, de fet, presentada al Festival de Cine de Berlín, i va tenir molt bones crítiques, la veritat és que és bona la pel·lícula, la recomano, Cinco Lobitos.
Molt bé. Pues escolta, jo aquesta setmana m'he vist una sèrie d'aquestes ara de 9 capítols per temporada, la de Separació de Apple TV Plus, i m'ha agradat molt, ara queda obertíssima per la temporada 2.
Jo he llegit crítiques i he vist el tràiler, perquè m'ho vas demanar tu la setmana passada, vas dir, mira el tràiler que estigui veran, i jo pues vaig buscar-lo.
I què tal?
I sí, pinta molt bé, té molt bones crítiques també, ja saps que jo entenc la ciència-ficció, doncs m'encanta, sempre sí que esperem que surti alguna cosa nou de ciència-ficció per veure, passa que no tinc Apple TV Plus.
Oh.
Així que...
Bueno, pues això se soluciona ràpid, ja et convido i la torno a veure, que a més la segona vegada sempre s'aprenen coses.
Doncs mira, jo també he vist una sèrie de... No sé si tenies 6 capítols. De la sèrie de Rapa, que és una sèrie espanyola protagonitzada per Javier Cámara i Mónica López. Els dos molt bons actors, la trama està molt bé. La veritat és de l'estil investigació d'un assassinat, ¿vale? En una comunitat on tothom se coneix. I ja repeteixen la mateixa fórmula que amb la sèrie de Hierro, són els mateixos productors.
Mm.
I la veritat és que, bueno, resol bé, està bé la sèrie.
Resol bé,
sí, sí.
Bueno.
Rapa, se diu. Està situada a Galícia, on Rapa, la Rapa és la Rapa das Bestas.
Que ah,
és
vale, vale.
És una festa que celebren pintaven les crins als cavalls.
Ahà.
Sí, sí.
I què més has vist?
Jo estic veient Obi-Wan Kenobi a Disney Plus, ja només queden 2 capítols ja, per a que estrenin, perquè serà una sèrie de 6 capítols. I després han acabat de veure la primera part de la quarta temporada de Stranger Things. que, a més, la segona part de la quarta temporada seran només 2 capítols, un de 85 minuts de durada, i l'altre que durarà gairebé 2 hores.
O sigui, 2 pel·lícules, llavors, bàsicament.
Sí, com 2 pel·lícules. Hi haurà una cinquena temporada de Stranger Things, però la cinquena ja serà l'última.
Però a mi...
Jo crec que ja prou d'estirar el cicle, ja.
Això anava a dir, me dona la sensació que estan estirant-ho ja de mala manera, perquè si em dius que la quarta l'han dividit amb dos... O sigui, la quarta temporada amb 2 mini-temporades, per entendre'ns, i que la segona són 2 capítols i la cinquena seran 4, és que, escolta, que s'ha de saber acabar bé, també, no?
No sé. Bueno, però se van provant diferents fórmules. Lo de les sèries al final és molt nou.
Bueno.
S'ha de veure com se gestiona a nivell comercial i tot això.
Ah, aquí,
però, bueno,
aquí està la clau.
Per a tirada de xicle, el que vinc a explicar-te ara.
Vinga,
si va. Si et fiques la música a vos, t'explico.
Espera, que de moment no la identifico. és això d'espies, d'investigadors?
No la identificaràs perquè és una versió d'un tema de John Williams.
Ah.
Del tema de Jurassic Park.
Vale? Val.
Acaba la, aquesta suite que escolteu, acaba amb el tema de Jurassic Park.
Ah, ja s'acaba els dinosauris ja d'una vegada, sí?
No, dic el tema, la cançó, que s'acaba fusionant amb
vale.
Jurassic Park de John Williams. Doncs bé, vinga, vinc a fer-te un resum de les produccions de Jurassic Park que s'han fet al llarg d'aquests anys, i bueno, aquesta saga, intento fer-la sense spoilers, vale? Aquesta saga basada en les novel·les de Michael Crichton.
Saps on em vaig quedar, on m'he quedat jo?
A veure...
Ah, Jurassic Park, la primera. I ja està.
Primera.
Ja està, no hi ha res més.
La primera és l'any 93, vale? I va seguir El Mundo Perdido, que va ser Jurassic Park 2, al 97. Són dues pel·lícules que estan dirigides per Steven Spielberg i que mantenen més o menys els mateixos personatges, vale? A la segona part, doncs, va estar protagonitzada pel personatge del Jeff Goldblum, que a la primera part de la saga, doncs, feia una mica de secundari, vale? Llavors, Jurassic Park 3, que es va estrenar el 2001, jo t'explico una experiència personal, perquè va ser l'última pel·lícula que jo vaig veure al Cine Xenon, que van tancar l'any 2000.
Oh, sí.
L'última pel·lícula, jo tenia 14 anys, i la vaig anar a veure allí, Jurassic Park 3. Vale, aquesta va ser dirigida per Joe Johnston, ja no va ser dirigida per Spielberg, i comptava amb la presència del Sam Neill, que és el protagonista de la primera, que va salvar una mica doncs, la pel·lícula com a, amb el personatge del doctor Alan Grant, que ajuda amb una parella separada a trobar el seu punt de connexió en comú, que és el fill, òbviament, i bueno, això passa en un indret que està plagat de dinosaures que viuen lliures. És la de Jurassic Park 3, és la de La Pajarera. L'he vist, ja la identifique ràpid. Després del 2015, doncs va voler reflotar, fer un reboot, que es diu, un reboot és com una revisitació de la saga amb Jurassic World, vale? Això va passar l'any 2015, com dic, fa 7 anys, i, bueno, va venir donat per la mà de Colin Trevorrow, que va adaptar i va modernitzar doncs, el concepte de Jurassic Park, no? Però ja no es diu Jurassic Park, es diu Jurassic World, vale? Com que va ser un èxit entre els fans i a la taquilla, doncs s'ha volgut estirar el xicle també, d'allò que funciona, ja se sap, fent també d'aquesta pel·lícula, doncs vam decidir que farem una trilogia, també.
Venga.
Vale? D'aquesta manera, el 2018, arribava Jurassic World, El Reino Caído, Fallen Kingdom, dirigida pel barceloní Juan Antonio Bayona, que feia una mica una seqüela, vale, de les visites a Jurassic World en una trama en la qual les espècies de dinosaures abandonaven la illa Nublar mentre que aquesta col·lapsava, vale, per arribar a altres indrets més propers als humans. A veure, el concepte estava guai. El que passa és que, bueno, ja, si no, intentaven innovar, però a mi aquesta innovació pues, no em va acabar d'agradar, però bueno, hi haurà gent que li hagi agradat molt. Llavors, Colin Trevorrow volia recuperar una mica la seva autoria dintre de la línia argumental de la saga. I ho va fer amb un curtmetratge que va veure la llum el 2019 anomenat Battle at Big Rock, que el podeu veure gratuït a internet, a YouTube, i que, tot i ser exhibit en pantalla petita, doncs compta amb uns efectes visuals de CGI, que és Computer Generated Imagery, que això vol dir que són efectes visuals fets amb ordinador, que valen molt la pena de veure. O sigui, ja no amb els animatrònics aquells que té el Spielberg, sinó ja tot generat amb ordinador.
Però,
la veritat és que està molt bé aquest curtmetratge.
Però aquest curtmetratge seria la tercera part de la trilogia o no? O és un que apareix per allà al mig?
Ja et dic, s'ho van explorant noves fórmules de producció de cinema, vale? Ja. És una cosa que va per allà al mig. Va per allà al mig, és una història que no té a veure amb els personatges protagonistes, però que dintre del context argumental, doncs, passa, però...
O sigui que falta una d'aquesta nova trilogia de Jurassic World.
Sí, que és la que s'estrena avui, que ara us l'explicaré.
Ah, val.
A part de Jurassic Park, també s'han fet un munt de documentals sobre els animatrònics utilitzats per recrear els dinosaures,
sí, això sí,
els protagonistes d'aquesta saga, així com making-offs, com se hizo, també s'han fet una sèrie, s'ha fet una sèrie que la van crear el 2020, que es diu Jurassic World Campamento Cretático, si voleu buscar-la, ara no sé si està en alguna de les plataformes, però sé que es va fer una sèrie.
Massa dinosauri per mi.
S'han fet pel·lícules de Lego, amb trames molt diferents, s'han utilitzat els mateixos personatges. Diuen que estan molt bé les de Lego, jo no les he vist. La veritat és que no n'he vist tampoc ni les de Star Wars de Lego.
A veure, el que sí que és veritat és que des de que es va estrenar la pel·lícula, la del 93, el que sí que s'ha disparat és els documentals paral·lels parlant de dinosauris. i també els documentals sí. paral·lels parlant dels efectes especials i dels ninos o dels robots que es fan anar per fer les pel·lícules. Això sí que és veritat. Cada vegada que hi ha una estrena hi ha dos o tres documentals d'aquestes històries. I estan molt bé, eh? A vegades quasi millor que la pel·lícula. Bueno, llavors sí, em dius...
Ja quasi arribem a la tercera part, no arribem encara, perquè hi ha un pròleg. Amb
ah.
Aquesta tercera part. Un pròleg que ve en format de curtmetratge de 5 minutets, ¿vale? Que és un curtmetratge sense diàleg, i són com unes escenes introductòries, com ja van fer la pel·lícula 2001 o Amb l'Àrbol de la Vida. No? Està dirigit aquest curtmetratge per Colin Trevorrow també, i fa retrocedir al públic 65 milions d'anys cap al passat, perquè experimentin com era el món abans de que existissin els humans mitjançant doncs, un format de documental de natura, vale, que ofereix una visió del món dels dinosaures que ara, en principi, en aquesta nova pel·lícula, viuen entre nosaltres.
Vale?
Aquest pròleg doncs, serveix com a punt de partida per a aquesta nova entrega de la saga i us recomano que el vegueu abans d'anar a veure una pel·lícula, si voleu veure la pel·lícula.
Ja, però on s'ha de veure això?
Gratuïtament a YouTube ho tenim.
Ah, val, val. I com es diu?
Es diu Jurassic World Dominion, el pròlogo.
Ah, vale, vale, molt bé.
Sí, el teniu... Bueno, sé, com que és sense diàleg, no us diré que el teniu doblat.
Val, val. Vale. Vinga, llavors, ara ja s'estrena, sí, la...
Exacte, Jurassic World Dominion.
Ah, això.
Vale, que contarà doncs, amb algun dels personatges principals de la primera saga de Jurassic Park, vale? I també, òbviament, des d'aquesta segona. Llavors, la trama ens situa 4 anys després de la destrucció de l'illa Nublar, que és l'illa que es presenta la primera de Jurassic World, on els dinosaures ara conviuen i cacen amb els éssers humans arreu de tot el món. Aquest fràgil equilibri remodelarà el futur i determinarà d'una vegada per sempre si els éssers humans seguiran a la cúspide dels depredadors en un planeta que comparteixen amb els animals més temibles de la creació, que són els dinosaures. Vale? Jo, a veure, ha rebut unes crítiques fatals. La veritat és que...
ja ha rebut sí. crítiques dolentes?
Sí.
Bueno.
Però jo l'anirà a veure. Òbviament, he anat a veure unes quantes vegades totes les pel·lícules que no s'hi posen al cine.
Bueno.
Crec que són les pel·lícules que més vegades he anat a veure el cine, perquè les vaig a veure dos o tres vegades.
Ja, ja, ja.
Sempre coincideixen amb algú que no l'ha vist i vinga, pues què fem?
Vinga, tranquil, que torno jo.
Però... Exacte, no passa res.
Bueno, pues res, bueno, Jurassic World Dominion. Què més?
Sí, vinga, més varietat en la cartellera. Tindrem Mr. Wayne, que és una pel·lícula britànica, és un biopic protagonitzat per Claire Foy i Benedict Cumberbatch, que dona vida a l'il·lustrador britànic Louis Wayne, que va viure de meitat del segle XIX fins a principis del XX. La pel·lícula explica la història real de l'artista, inventor i empresari que va fer tot el possible per cuidar de les seves 5 germanes i de la seva mare bueno, durant anys. No? Llavors, hi va haver dos esdeveniments que van canviar la seva vida per sempre. Un va ser conèixer a la Emily, que va ser l'amor de la seva vida, que la va contractar com a institutriu de les seves germanes, i l'altre va ser adoptar al Peter, que és un gatet perdut. Vale, els dos es convertiran tant en la seva família com en la seva font d'inspiració per pintar les extraordinàries il·lustracions de gatets que el van fer mundialment famós. Mm. I, bueno, dels dibuixos de gatets anem als dibuixos de còmic, vale, amb la pel·lícula Ninja Baby, que és una pel·lícula noruega. És una dramèdia amb més dosis de comèdia que de drama, vale? I tracta sobre el tema de la maternitat. Us explico una mica. Als 23 anys, la Raquel doncs, canvia quan s'assabenta que està embarassada. La Raquel és il·lustradora i li encanta doncs, estar involucrada en diferents projectes. No obstant això, no s'ha plantejat mai si vol tenir cura d'una criatura, no? I ara s'haurà d'enfrontar aquesta qüestió potser abans del que ja s'esperava. Llavors, a partir d'aquesta pregunta, la protagonista començarà a dibuixar a la seva Ninja Baby, vale, que no li posava les coses fàcils. O sigui, la pel·lícula barreja dibuixos de còmic amb la pel·lícula real.
Vale.
És com un còmic que se li apareix allí i li parla. Vale? Ninja Baby, una pel·lícula noruega. Després, què més tenim? Vinga, ens anem a França amb la pel·lícula Tenor. És una comèdia dramàtica que tracta el tema de les classes socials a través de la interpretació musical. L'argument és el següent. Mentre treballa a temps parcial com a repartidor de sushi, l'Antoine, un jove aspirant a raper del suburbi de París, doncs coneix a la senyora Loise, vale? Que és una eminent professora d'òpera a París. Sorpresa pel talent d'aquest jove, ella l'introdueix en el món de l'òpera i li ofereix un lloc com a alumne seu, no? Llavors, tement que no l'entenguin, l'Antoine doncs, amaga els seus amics i familiars d'aquesta doble vida que porta, no? I que l'acabala una mica. Llavors, en algun lloc entre la classe alta parisina i els durs suburbis en els quals va créixer l'Antoine, doncs ell haurà de trobar la seva pròpia veu. Ja us dic, és comèdia dramàtica i no dic dramèdia perquè és més comèdia que drama.
Bueno, menys.
Drama ve per la diferència de classes socials.
Menys. Vale?
Que pel que tinc entès, a França és bastant acusada. Les diferències socials són fortes. Què més tindrem? Vinga. Los jóvenes amantes, també francesa. I aquest sí que és un drama. És un drama romàntic. És un drama romàntic que planteja una relació quan hi ha una diferència d'edat. Vale? Llavors, tot comença quan 15 anys després de la seva primera trobada, la Shauna i el Pierre doncs es tornen a trobar, vale? Amb 15 anys de diferència. Ella doncs, és una elegant arquitecta retirada de 71 anys, no penso. Ell li té 45 i és un metge que està feliçment casat. Llavors, oposats, però hipnotitzats l'un per l'altre, doncs tornen a connectar i comencen a tenir una aventura amorosa. No obstant això, doncs, el aguaita el fantasma de la diferència d'edat. ¿Vale? Ella és vídua, mare i àvia, i doncs, necessita reafirmar-se també en que ja és tota una dona madura en la seva plenitud. I bueno, doncs, l'altre doncs, és el seu amant, el pobre Pierre. Yeah. I bueno, és una història d'amor entre dues persones que tenen una diferència d'edat i que a més ja són persones madures. Vull dir, no és una diferència d'edat de un té 40 i l'altre 20. Saps?
Em sona molt als westerns, eh? Bona, bona. Sí, sí, sí. Home, em sona molt a la trilogia aquella del Clint Eastwood.
Sí, el bueno, el feo y el malo.
Sí, sí.
I l'altre, una cosa, és el bueno, el feo y el malo.
Por un puñado de dólares y la muerte tenía un precio.
Molt bé.
Molt bé,
sí, sí.
Els
westerns de Sergio Leone.
Mm-hmm.
Amb banda sonora de Ennio Morricone. Jo vinc a parlar del documental que es podrà veure aquesta setmana, que és Ennio el Maestro, un documental italià, que, bueno, que fa un retrat del compositor més popular i prolífic del segle XX, ¿vale? Juntament amb John Williams, ¿vale? I un dels més estimats pel públic, dues vegades guanyador de l'Oscar i autor de més de 500 partitures inoblidables. ¿Vale? El documental presenta el maestro a través d'una llarga entrevista realitzada per Giuseppe Tornatore, que és el director de Cinema Paradiso, con testimonios de artistas y directores como Bernardo Bertolucci, Marco Bellocchio, Dario Argento, Carlo Verdone, Barry Levinson, Oliver Stone, Quentin Tarantino, Bruce Springsteen, Nicola Piovani, Hans Zimmer, entre altres. ¿Vale? Ha manit tot això amb la música de Ennio Morricone amb material d'arxiu. El documental també explora facetes menys conegudes del maestro, com la seva passió pels escacs, que pot tenir algun vincle misteriós amb les seves obres i amb la seva intuïció musical. ¿Vale? Sí. Bueno, per mi és un compositor inoblidable. Ara mateix el meu Morricone el sento i
sí.
L'hem deixat sonar una estona perquè és que és emocionant.
No, la veritat és que sí, eh? A més, és el que diem sempre, d'una bona pel·lícula la recordes més si té una banda sonora adient i potent, I és el cas. És el cas.
Doncs sí. Vinga, que ens queden dos estrenes.
Va.
Tindrem Diario de Ochoa. És una pel·lícula portuguesa. I és cinema costumista, al més pur estil d'Eric Rohmer, però que és el director de la Nouvelle Vague, que és una vertent francesa que hi va haver als anys 60, que explorava pues, una mica la construcció del muntatge cinematogràfic, doncs bueno, pues, una mica així. Llavors, la directora Maureen Fazendeiro i el director Miguel Gómez ens mostren en aquesta pel·lícula com Crista, Carlota i Joao, que fan d'ells mateixos de la pel·lícula, o sigui, els actors fan d'ells mateixos, doncs, estan construint un airejat hivernacle per a papallones al jardí de casa seva. Els tres comparteixen rutines de la llar, dia rere dia, i, bueno, no són els únics. ¿Vale? A través de les diferents escenes, assistim als moments de la seva intimitat en un retrat que mostra un estiu durant la pandèmia del coronavirus. vale? Que això és el gran argument, però es mostra des d'un punt tan intimista que, saps? O sigui, tu que l'has viscut, vale? Pues saps que estan vivint el coronavirus, però aquesta pel·lícula vista de 15 anys, m'explico, quan la gent ja no se'n recordi de què va passar del Covid, clar, doncs, pues, bueno, doncs va, pot agafar altres dimensions, altres sentits. Bueno. Vale? I aquests tres personatges doncs, fan un trio confinats en una casa de camp.
Mare.
Ha rebut molt bones crítiques i, bueno, per recordar la pel·lícula, per recordar el títol, penseu que Otsoga és agosto, llegit a l'inrevés, vale?
Però
diaris vol... d'agosto, diaris d'Otsoga.
Però vols dir que la gent té ganes de veure ara una família que s'han de confinar pel coronavirus?
Són tres amics.
Bueno, doncs pues tres amics.
Bé, a no veure, sí, jo crec que sí.
Vale, vale, pues
ha arribat molt bones crítiques, són tres amics que ens estan rodant una pel·lícula, que és aquesta pròpia pel·lícula, és una mica metacine, no? I jo crec que pot pintar molt bé.
Bueno, vale.
Aquestes pel·lícules que amb el temps es convertiran en pel·lícules de punta.
Vale, vale.
T'ho dic, aprofitar per veure-la en pantalla.
Paraula de Laura.
Paraula de Laura. Ai. Tindrem també La voluntària. Jo he vist el tràiler i he de dir que això és un drama, ¿vale? Ah. A més està protagonitzat per Carmen Machi, que quan fa comèdia fa molta gràcia, però si quan fa drama és que et fa plorar, la veritat. Sí.
Bueno, és una bona actriu, clar.
Sí, sí. I jo quan l'he vist en drames, jo sempre acabo plorant. I és així. I quan la veig a comèdia és possible que també m'arranqui més d'una riada, ¿eh? Doncs bé, l'argument és el següent. És una dona que està cansada de la seva vida de jubilada i de comparar-se amb les seves amigues que són àvies. Llavors la Marisa, que és la protagonista, que és la Carmen Machi, doncs decideix viatjar a un camp de refugiats grec on el seu pare necessita la gent exactament com ella. Ella, clar, al ser una doctora, una metge jubilada, doncs creu que allí pot ajudar. Llavors en arribar allí, doncs descobreix una realitat que no hauria pogut imaginar i que la porta a explorar els límits entre l'amor i la necessitat de sentir-se útil. Vale? Perquè a vegades pues, faries coses per amor a... però hi ha una normativa i que te diu que has de fer bé.
Bé, ja, ja.
Ahí lo dejo.
Ahí lo dejo. Molt bé, doncs.
És una pel·lícula durilla i per plorar, eh?
Sí, és un dramón, ja està. Aquí ja ho tenim claríssim. Divendres de cine, amb la Laura González. Va, ni que sigui plataformes, al cinema on cine, on sigui, gaudiu del cinema. Laura González, bon cap de setmana.
Bon cap de setmana, adeu.
Es un programa cultural sin pretensiones y sobre todo está hecho por gente que no solo ama el cine, sino gente que sabe transmitir su amor al cine a los demás.
Classics con José Luis García.
Los clásicos del siglo XX.
Esta semana, Tú y yo, con 6 nominaciones al Oscar. El viernes por la noche, en 13.
¿Qué has pensado para estas vacaciones? Seguro que has oído anuncios en los que te ofrecen viajes, días de descanso, de diversión, rutas con encanto, pero tú buscas algo más. ¿Buscas una experiencia de las que marcan para toda la vida? ¿Compartir con familia y amigos? ¿Encontrarte con Jesucristo y celebrar la fe con niños, jóvenes y adultos? Ven al encuentro de laicos de la parroquia que tendrá lugar en Barcelona del 21 al 24 de julio. Más información e inscripciones en nuestra web accioncatolicageneral.es.
En Securitas Direct hemos desarrollado la primera generación de alarmas con tecnología Presence que nos permite actuar antes de que una situación se convierta en un problema. Porque con nuestra alarma anti-inhibición y anti-sabotaje podemos protegerte mejor.
Anticípate y descúbrelo en el 900-666-777 o en securitasdirect.es.
Este sábado en fin de semana nos espera un programa con sabor a pan. Porque Cristina López Slichting nos espera en la quinta edición de la Feria del Pan de Oporriño, con la presencia del alcalde Alejandro Lorenzo y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. Este sábado en fin de semana, Feria del Pan de Oporriño.
Dels Pirineus a la Plana de Lleida tenim 365 dies de festa i tradicions. Les manifestacions festives són la força dels municipis, de la seva gent, la seva essència, la història de Lleida. Mantenim tradicions que ens endinsen en un patrimoni immaterial en constant evolució. Diputació de Lleida, la força dels municipis.
Apa, ja directes a les 2 de la tarda, l'Espai Groc. Ja sabeu que, a més, això és sinònim de que posem punt i final a les emissions des de Lleida, cada setmana. Vol dir que estem a divendres i que ja pràcticament és l'hora d'anar a dinar. L'Espai Groc, com sempre, ben acompanyats amb la directora de la Biblioteca Pública de Lleida, l'Antònia Capdevila. Antònia, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia.
També amb nosaltres la directora del Caixa Fòrum a Lleida, la Maribel Tost. Maribel, què tal? Bon dia.
Bon dia i bon divendres a tots i a totes.
Clar que sí, gràcies. I des de l'Auditori Municipal Enric Granados, la Roser Gor. Roser, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
Antònia Capdevila, va, que fa dos divendres que et deixo pràcticament sense temps. Per tant, bueno, avui obres la ronda.
El divendres passat no, directament no vaig poder entrar jo, o sigui que no, la culpa va ser meva.
Bueno, que te, mira, havia una reunió i això del teletreball és el que té. Bueno, sí. Teletreball, vull dir. No, teletreball no, la teleconnexió, perquè la esteu a la feina, sí. No esteu a casa. No, esteu a la feina. Antònia Capdevila, va, cap a la Biblioteca Pública de Lleida, que també es deu de començar a notar l'ambient de que estem arribant a final de curs, l'escolar.
Sí, l'escolar. Nosaltres ara el que tenim és molt, molt, que bueno, a més, pobrets fan patir molt tots els nois i noies que estan preparant-se per la selectivitat. O sigui, estan totes les places disponibles de la biblioteca ocupades i, a més, bueno, estan nerviosos.
Comencen ja la setmana vinent,
Crec que el dilluns o dimarts.
Vull dir, dimarts 14, 15 i 16.
Sí. Sí. I bé, bueno, és allò que cada any ho vas veient, no? I, però clar, per a ells és el primer any i realment els veus allò en una situació... És estressant, el tema de la selectivitat és estressant, sí. Però bueno, o sigui que ara et portem això 15 dies, tenim la biblioteca tota plena, clar. Però especialment d'aquests nanos que estan estudiant.
És curiós, però s'estudia molt bé la biblioteca, S'estudia molt bé. Jo la vaig fent en el seu moment.
Intentem això, que la segona planta, que a més hagi molt silenci. A la resta de la biblioteca el silenci no l'exigim, i bueno, si n'hi ha, perfecte, però si no n'hi ha, doncs entenem que és un lloc de pas, un lloc viu. Però la segona planta sí que demanem que les persones que van a la segona planta pues, que treballin amb silenci. Perquè bueno, hi ha persones que necessiten aquest silenci que no tenen un altre espai on el poden tenir.
Totalment. Molt bé. Exposicions que teniu a la biblioteca?
Mira, nosaltres tenim l'exposició, que la tindrem fins a final de mes, bueno, fins al dia 23 de juny, continuem amb l'exposició, que és Hàbitats, que és del Col·legi Santana, que és una exposició que han fet dins del projecte Connectart, que és un projecte europeu en el qual la biblioteca hi van participar com a partners, en el sentit de que fer el treball que feien, nosaltres els donàvem assessorament a nivell bibliogràfic. Uh-huh. Llavors van fer tot un projecte que és cada cicle ha desenvolupat un projecte artístic a partir d'un llibre i a partir d'un artista, perquè a més amb aquest projecte també hi participava el Centre d'Art de la Panera. La veritat és que ha quedat preciós, o sigui, tots els plafons són espectaculars, és un treball molt maco, més molt ben documentat i molt ben explicat i, bueno, jo recomano que si passeu per la Rambla d'Aragó que entreu un momentet a veure'l perquè realment és una exposició que, bueno, que val molt la pena i que, a més, està feta pels nanos i amb molta qualitat.
Mm-hmm. Molt bé.
Després, al claustre infantil, també durant tot el mes, tenim una exposició que és Expo Salut Mental. Està organitzada pel Col·legi de Psicologia de Catalunya i és una exposició també per a cridar l'atenció, per a aturar-te un momentet a pensar tot el tema de la salut mental, però no tant per a descriure les malalties o les causes i tal, sinó analitzar o reflexionar sobre tot el tema de la salut mental en el dia a dia, en la vida quotidiana, no? El que suposa en el nostre dia a dia aquestes petites alteracions que, bueno, que qualsevol de nosaltres podem passar al llarg de la nostra vida. I és una exposició fotogràfica, és en plafons, amb fotografies molt ben escollides i cada fotografia et porta a reflexionar sobre un d'aquests temes.
Clar, tot això, com sempre us dic, és exposicions que podeu entrar lliurement i gratuïtament a la Biblioteca Pública de Lleida, i a part de, si no coneixes l'edifici, doncs el coneixes, gaudeixes d'aquestes exposicions. Què més m'expliques, Antònia?
Mira, i després, la setmana que ve, nosaltres ara sí que ja estem reduint l'activitat, perquè a més hem de comentar que aquest mes de de maig, jo no sé si és que ha sigut, ai, aquest mes de juny, no sé si ha sigut la calor o el que ha estat, però les activitats, hem notat molta davallada d'assistència d'usuaris. Suposo que potser tots estàvem amb moltes ganes de carrer. O
sigui, pot ser.
I ara tenim la darrera activitat, que és aquest dilluns. Tenim els 10D, que aquesta vegada contarem amb la historiadora i escriptora Antonieta Jarné. Bueno, és aquest format que ja sabeu que fem, de que l'escriptora ens presenta 10 obres que han estat importants en la seva vida, o sigui, ens fa de prescriptora, d'alguna forma ens està recomanant 10 llibres per llegir, i a la vegada amb l'Anna Sáez fan un repàs a la seva pròpia obra escrita i les seves motivacions. Bueno, una mica fan una xerrada molt interessant, totes, cada una té la seva peculiaritat, són totes molt interessants, i si recordeu que si podeu vindre a la biblioteca, perfecte, i si no, la retransmetem en directe pel canal YouTube i a més queda gravada, o sigui que sempre que vulgueu la podeu entrar a consultar-la.
Veieu, això és una de les coses bones que ens ha deixat la dichosa pandèmia, que aviam ja, que us ha tocat adaptar-vos a contrarrellotge amb aquestes històries, però que crec que, dic per buscar-li la part positiva, que és una d'aquestes coses bones que ens ha deixat. Si podeu anar-hi presencial, sempre és un bonus, sempre ho viureu molt més, però imagina't que no pots, però el tema t'interessa moltíssim, doncs aquesta és una d'aquelles maneres de no perdre-te'l.
Bueno, i nosaltres aquesta també sobretot ho fem perquè és col·lecció local. D'alguna forma és una entrevista, una xarra, una tertúlia amb un escriptor local i bueno, passa a formar part de la nostra col·lecció local. Pensem que sempre m'imagino doncs, això, un estudiant de batxiller o un estudiant de la universitat que en un determinat faci un estudi o un treball sobre un escriptor de Lleida, aquesta referència, sentir-lo parlar, explicant les seues referències bibliogràfiques i la seva pròpia obra, creiem que és un... Bueno, té valor afegit.
Molt bé. Per cert, hi ha noves dates pels tallers d'habilitats digitals, una segona edició, que no sé si deu estar esgotat ja, o no,
tenim,
que les inscripcions...
Ja ho tenim pràcticament ple. També són tallers aquests que fem molt bàsics, són grups petits, perquè intentem que puguem estar pendents
i
adaptar-nos una mica a cada persona, i estan pràcticament plens. Però la bona notícia és que a l'octubre els tornem a reprendre. I si no hi ha res de nou, la idea és que els anirem fent d'una forma cíclica, perquè veiem que hi ha moltes persones que tenen necessitat d'aquest tipus de curs.
I això et anava a dir, que això ho podeu fer cada mes tranquil·lament, eh?
Sí.
I ja veuràs que hi ha
ara,
demanda.
Ara, durant l'estiu, parem, perquè l'experiència d'altres anys ens diu això, que durant l'estiu és molt complicat que la gent et vingui, perquè el que no està de vacances aprofita i va a la piscina. Llavors acabem aquests tallers que acaben la primera setmana de juliol i llavors ja el reprenem el mes d'octubre.
Arrel de tot això, us recordo que a la biblioteca pots fer anar l'aplicació eBiblio, que entre d'altres coses et permet portar el carnet amb el seu format digital.
Exacte.
T'ho dic perquè jo m'hi vaig trobar fa unes setmanes a la Biblioteca Pública de Lleida que portava la foto del carnet.
Sí.
Però m'ha dit, no, la foto del carnet no val. Si vols en digital, és l'aplicació eBiblio. I si no, has de portar el carnet físic. Per tant, escolta, després d'aquest malentès, aplicació, i amb tots els avantatges que tot això comporta.
I a més és que és molt senzilla de baixar,
sí.
I bueno, ja ho tens. Ho pots fer anar aquí a la biblioteca, ho pots fer anar allà on te faci falta, ho pots fer anar si vas a un espectacle a Lleida amb algun dels equipaments amb els que tenim establert.
Correcte.
Com per exemple
en Caixa
Fòrum, que si vas amb el carnet de la biblioteca tens descomptes a la majoria d'activitats, pues, si no vols anar carregat, ho portes al mòbil i quan vas a Caixa Fòrum t'identifiques com a usuari de la biblioteca.
Clar que sí. Molt bé, doncs, gràcies, Antònia.
Gràcies a vosaltres.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Bueno, doncs com que ens feia ara publicitat del Caixa Fòrum, l'Antònia, anem cap al Caixa Fòrum amb el carnet de la biblioteca o sense carnet de la biblioteca, perquè hi ha activitats al Caixa Fòrum que no requereixen només que de reservar un dia i una hora per veure-ho, com per exemple, Maribel, la gran exposició de cartells que teniu.
Sí, així és, no? Hem arribat a les portes
ve del cap de setmana i és una gran oportunitat per visitar-la aquesta tarda, demà dissabte al matí i a la tarda i el diumenge doncs, al matí, amb unes condicions perfectes de confortabilitat per part del públic assistent, no solament doncs, de temperatura, sinó perquè en aquestes franges horàries a la sala el públic s'hi pot trobar doncs, un educador al qual doncs, s'hi pot adreçar i comentar doncs, aquells aspectes, aquells dubtes, aquelles qüestions que li susciti doncs, la visita lliure a l'exposició. I bé, recordar una vegada més que demà és dissabte i que a 6:45 de la tarda tenim doncs, programada doncs, la visita adreçada doncs, al públic general i en, aquesta activitat sí que és una activitat tancada amb un grup determinat doncs, de persones, d'un màxim doncs, de 20 persones i que sí que és una activitat doncs, de pagament, però que amb el carnet de la biblioteca, tal com anunciava doncs, l'Antònia, les persones doncs, que presentin doncs, el carnet de la biblioteca a la guixeta de Caixa Fòrum tenen la possibilitat de comptar amb el 50% de descompte.
Veus que bé. A més, el carnet de la biblioteca és gratuït, traure-se-la, i després és tan fàcil com ficar-la a l'aplicació Biblio, vull dir que el tens sempre al mòbil, que no val una foto, sisplau. Maribel...
I aquest carnet, sí. Si em permet, Ricard, doncs, també pot servir doncs, al públic de cara doncs, al cicle de cinema Un estiu de pel·lícula, que és aquell cicle de projeccions que nosaltres duem a terme tots aquests dimecres del mes de juny i que concretament el dimecres 15 de juny, a meitat de mes, un cop haguem arribat doncs, a l'equador d'aquest mes, Caixa Fòrum Lleida presentarà doncs, en pantalla gran una gran pel·lícula, Madres Verdaderes. És un petit tast del millor cinema doncs, japonès. I com vam ja tenir l'oportunitat de comentar doncs, la setmana passada, no? Plantegem en aquesta pel·lícula un tema important, plantegem doncs, una experiència doncs, molt emotiva perquè d'alguna manera doncs, ens adentrarem doncs, al tema de la maternitat i el seu significat de la mà d'una gran directora, d'una directora doncs, japonesa, com va ser doncs, la mateixa persona que va dirigir doncs, la pel·lícula Una pastisseria a Tòquio. Mm. Recordar doncs, que aquest dimecres 15 de juny tenim la tercera cita del mes amb la gran pantalla, amb aquesta gran pel·lícula, Madres Verdaderes, i que arribarà puntualment doncs, a les 7 de la tarda.
Molt bé. Què més, Maribel?
Què més? Val a dir que nosaltres, doncs, durant el mes de juny, doncs, tenim diverses activitats programades, però bàsicament tenim present doncs, de que el públic escolar està concentrat en els exàmens, nosaltres ens focalitzem en un altre tipus de públic que és en aquell públic que nosaltres doncs, qualifiquem com a col·lectius de vulnerabilitat social. No? I en aquest sentit, doncs, durant aquest mes de juny estem duent a terme, per una banda, doncs, uns tallers de música que porten per títol Escolta, descobreix i crea la teva música. Són uns tallers de música fets per persones que conviuen amb algun tipus de discapacitat intel·lectual i que culminaran el dijous 23 de juny amb un gran concert a les 12 del migdia en el qual doncs, està convidada doncs, tota la ciutadania i que tindrem doncs, l'oportunitat doncs, de parlar-ne divendres que ve. No? És una activitat que és molt entranyable perquè durant 7 sessions dos grups dos col·lectius s'estan entrenant o assajant d'una forma intensa per tal doncs, de que el dijous, dia 23 de juny, puguin presentar doncs, les seves creacions doncs, musicals en aquest gran concert.
Molt bé.
Com dèiem, doncs, tindrà lloc a les 12 del migdia. I bé, si em permets, no? També de cara doncs, a la setmana que ve, comencem un taller també que durem a terme dilluns, dimarts, dimecres i dijous i divendres a partir de les 10 del matí, però també està adreçat a aquests col·lectius que tenen doncs, algun tipus de discapacitat. Es tracta d'un taller que porta per títol La doble vida de les coses. És un taller d'arts plàstiques i que, com el seu propi nom indica, no? Els participants al taller intentaran veure doncs, quines possibilitats plàstiques i expressives tenen els diversos objectes que ens trobem doncs, al nostre voltant.
Molt bé. I si no, a caixaforum.org/Lleida, que trobareu tota la informació i, a més, per fer la compra o la reserva de les vostres activitats. Gràcies, Maribel.
A vosaltres. Moltes gràcies.
Yeah, yeah, yeah. Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara ja anem directes cap a les dues des de l'auditori Enric Granados. En Roser, tenim un bon plat demà dissabte a les 8 del vespre a la sala 1 de l'auditori municipal Enric Granados.
Exactament, Ricard. Demà tenim un concert que ens porta a un univers molt, molt, molt especial, molt emocionalment nostàlgic. Jo a tothom que li pregunto si li agrada el tango o sents la paraula tango, ja sigui al nivell del ball o la música, no trobes ningú que et digui que no li agrada o que no et miri amb un especial interès, no? Sí. I resulta molt atractiu. I el repertori de demà és un repertori com a molt especial i molt màgic. És una coproducció entre Lleida i Girona, i això també és molt important, entre el cor de cambra de l'Auditori Enric Granados i l'Orquestra de Girona, tots dirigits pel Xavier Puig Ortiz, també membre importantíssim d'aquesta casa. Hi ha solistes de primera línia, entre ells Joel Bardolet, com a violí solista, Gemma Coma Alabert, mezzosoprano, Marcello Mercadante, bandoneó, Jordi Castellà, piano. Per tant, és a dir, és un grup de músics molt especial que ens portarà amb un univers molt especial. El concert es titula Missa Tango Piazzolla. El repertori està fet per Piazzolla, Palmieri, però també destaquem que entre el repertori hi ha l'obra d'una molt jove compositora, la Marta Pintó, que acaba de sortir, pràcticament s'ha graduat ara a l'ESMUC, a l'Escola Superior de Música de Catalunya, i li han encarregat des de l'Orquestra de Girona una composició, un tango, i és la seva primera composició. Per tant, escoltarem l'últim tango, Afrodísia, d'aquesta jove compositora, però també és un recolzament, no?, a tots aquests joves músics. Per tant, el concert de demà, diguéssim que té molts punts interessants i atractius per venir. També és dissabte, molta gent ha marxat, però la gent que estigueu a Lleida, al matí heu anat a la biblioteca. Per la tarda heu visitat l'exposició esplèndida del CaixaForum. A les 8, tothom a l'auditori. Estareu fresquets i tindreu una música fantàstica.
Roser, acabes de fer l'agenda perfecta pel dissabte. No? I a més, amb força activitat, però ben espaiat tot. Perfecte. No, ha quadrat perfecte. Escolta, que estic pensant que igual teniu algun... A veure, anava a dir un problemilla. Algun problemilla amb aquest concert. I és que no es comenci a aixecar la gent a ballar.
Doncs mira, Ricard, el divendres vinent t'ho comentaré, si és així, perquè jo demà vindré i seré i ja t'ho comentaré. No ho sé si s'aixecaran totalment, però que és una música que et provoca, no està estàtica al seient, això segur, com tantes d'altres, que de vegades és molt difícil mantenir la compostura a la sala 1 de l'auditori, això és cert.
Bueno, ho teniu a auditorienricgranados.cat, allí podeu entrar, comprar la vostra entrada, triar d'entre les que queden lliures el seient que més us agradi, i és una bona oportunitat. Sí, és veritat que hi ha gent que marxa el cap de setmana i qui pugui, doncs ben fet que fa, però la majoria no marxen. Per tant, és una bona oportunitat. Escolta, Roser, amb minut i mig, perquè en parlarem la setmana vinent, però l'altre cap de setmana, o sigui, el dissabte de la setmana vinent, hi ha aniversari, que el celebrarem a l'auditori del veus.cat, que és gospel, que curiosament l'associem a època d'hivern, de Nadal, però que en parlarem ara aquí, al juny, i presumiblement amb una onada de calor.
Doncs sí, veus.cat, que és el conjunt gospel, la formació de Lleida per excel·lència en gospel, celebra els 10 anys de vida i ho vol celebrar amb el públic, no?, fent un repertori dels seus hits. Llavors el dissabte vinent, a les 8 de la tarda, també faran aquesta celebració aquí a l'auditori. Al ser també una formació resident a l'auditori, estem especialment contents d'aquests 10 anys de vida de la formació.
Que bé. És veritat, no?, el que et deia, que a vegades... No sé per què ho associem a Nadal, el tema de gospel, que no té per què, però...
No, però és veritat, perquè els grans hits i quan sona més aquest estil de música, normalment, tens tota la raó, és més cap a festes de Nadal, cap a celebracions, sempre t'imagines com a neu, és un de referències que sempre ens han donat, no? Audiovisuals, acompanyades d'aquest estil de música, és cert. Però el gospel s'escolta durant tot l'any. A la gent que li agrada especialment és una música molt, molt especial per poder-la sentir de fons, també, mentre estàs relaxant, mentre estàs fent coses. I en aquest cas, el fet de ser una formació lleidatana, amb gent de moltes edats diferents, és bonic veure com tenen aquesta trajectòria ja de 10 anys i veure quan assagen, amb sí. les ganes, amb la il·lusió, la veritat ho estan preparant amb moltíssimes ganes.
Bueno, tot això, auditori.enricgranados.cat. Roser Gort, Antònia Capdevila i Maribel Tos, com sempre, un plaer. Gràcies per estar amb nosaltres, que tingueu bon cap de setmana.
Bon cap Gràcies, de setmana. Molt bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
I nosaltres, que ens plantarem ja a les 2 de la tarda, sóc el Ricard Álvarez. Escolta, que acabis de passar un bon divendres i aprofita el cap de setmana, que ja saps que costa molt d'arribar i després passa rapidíssim. Que farà molta calor, ens han dit? Sí. Doncs mira, hidratar-se d'aigua i tapar-se. Tapar-se vull dir protegir-se del sol, crema solar i evitar les hores de màxima exposició solar. Fins llavors, dilluns hi tornem a les 12:20 aquí a COPE Lleida.
Dels Pirineus a la plana de Lleida tenim 365 dies de festa i tradicions. Les manifestacions festives són la força dels municipis, de la seva gent, la seva essència, la història de Lleida. Mantenim tradicions que ens endinsen en un patrimoni immaterial en constant evolució. Diputació de Lleida, la força dels municipis.